Notícies en xarxa. Edició matí.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que en el que va d'any només a la capital s'ha detectat un centenar de receptes falses. Rafael Claramunt, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Es tracta d'un frau que afecta bàsicament a medicaments que generen una forta addicció, com els ansiolítics, i que són objecte de tràfic al mercat negre.
I més de 550 piscines arreu de Catalunya participen avui a la 29a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa solidària que vol aturar l'impacte d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que aquest any ha recuperat el format presencial.
L'acte central ha tingut lloc aquest migdia al Club Natació Atlètic Barceloneta, on diverses cares conegudes dels àmbits polític, social i cultural han fet la tradicional capbussada solidària.
I parlant encara de platges, l'Ajuntament de Cunit dona un pas endavant i atorga als socorristes i als vigilants de les seves platges l'atribució d'agents de l'autoritat davant de moments de conflicte amb els banyistes o actituds de desordre i desobediència.
Cunit es converteix en l'únic municipi de Catalunya que reconeix els socorristes com agents de l'autoritat i ja s'han posat les primeres sancions.
Platges, a bon temps, a bones temperatures per aquest diumenge, dia 10 de juliol de 2022. Ara el que fem tot d'una és connectar amb el servei meteorològic. Allà està el nostre company Jordi Toda. Bon dia.
Hola, bon dia. Durant les immediates hores d'aquest diumenge esperem que la meteorologia vingui protagonitzada per l'ambient bàsicament assolellat i per la calor. Tan sols presència de núvols d'evolució diurna a punts de muntanya del Pirineu i del Prepirineu sense risc de precipitació. Seran fenòmens testimonials. Avui, temperatura màxima semblant a la d'ahir dissabte, fins i tot lleugerament més alta. Pel que fa al vent, es mantindrà de component sud arreu del país, entre fluix i moderat, tot i que serà una mica més reforçat a punts del terç sud del país i també al sud de la Costa Brava. Al vespre podran aparèixer alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral, sobretot de la meitat sud del país. De cara a demà dilluns, esperem una jornada força semblant, domini del sol, amb temperatura encara una mica més alta. Demà, fins i tot, amb el risc de que alguna d'aquestes nuvolades que pugui aparèixer al Pirineu pugui descarregar algun ruixat. Serien fenòmens molt poc importants. Com dèiem, temperatura demà a l'alça, tendència que es mantindrà al llarg de tota la setmana. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, per aquesta informació del temps i també esports. Avui protagonistes, el Club Patinatge Olot es proclama campió d'Europa a Forlì, Itàlia.
I en concret en la modalitat de grups grans de show amb el tema escalant. Aquest és el 15è títol de l'equip estrenat per l'Ester Fàbrega i Ricard Planiol.
I la selecció espanyola femenina d'hoquei herba busca un lloc pels quarts de final del Mundial a Terrassa.
Jugaran a partir de 2:15 de la nit contra la Índia al partit de vuitens de final a l'Olímpic de Terrassa.
La selecció espanyola de futbol femení sub-19 guanya l'Europeu de la República Txeca.
El combinat estatal amb 7 catalanes en les seves files ha superat 2-1 a Noruega en la final disputada a Ostrava. És el quart europeu per la selecció.
I també parlem dels moviments en el mercat del futbol. A la primera federació, el Cornellà ha anunciat la renovació per una temporada més de Quique López. Clement Lenglet jugarà cedit al Tottenham la temporada vinent.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:04 i com heu escoltat, això és el Notícies en xarxa, l'informatiu de migdia que fem des de la xarxa de comunicació local per tot Catalunya per tal de donar veu a les notícies protagonistes d'aquest diumenge, dia 10 de juliol de 2022. Les persones que treballen en aquest NEC són Laura Rovira i Miquel Llevaria, la producció, la coordinació és de Carme Defet i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Rafael Claramunt i jo mateix, Sílvia Petit. Comencem parlant d'aquesta denúncia de receptes falses que fa el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que alerta que en el que va d'any, només a la capital, ja s'ha detectat un centenar de receptes falses. Es tracta d'un frau que afecta bàsicament a medicaments que generen una forta addicció, com són els ansiolítics, i que són objecte de tràfic al mercat negre. La nostra companya de la xarxa, Laura Ribas, ha entrevistat un psiquiatre a qui li han suplantat la identitat en dues ocasions per tal de falsificar receptes en el seu nom.
Un divendres a la nit de fa 4 mesos, la Marta, psiquiatra de Barcelona que vol preservar l'anonimat, va rebre una trucada d'una farmàcia. Al davant tenien un pacient amb una recepta d'una benzodiazepina, un ansiolític que pot tenir un efecte hipnòtic, dispensada presumptament per ella. Ràpidament va respondre que la prescripció era falsa perquè ella no treballava a la clínica que constava la recepta ni tenia un pacient amb aquell nom. Setmanes després, la Marta va rebre una segona trucada d'una altra farmàcia. Havien suplantat la seva identitat per segona vegada.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? Però després també doncs sents impotència i sents ràbia i t'indigna.
L'endemà de rebre la primera trucada, la Marta va alertar al Col·legi de Metges i va posar la denúncia als Mossos d'Esquadra.
En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre, perquè es donen, o bé per bueno, pràctiques il·legals de diferents tipus. No? Si tu no estàs en plenes facultats no? ni amb un nivell de consciència adequat, doncs poden fer amb tu el que vulguin.
4 mesos després d'interposar la denúncia, la Marta segueix sense tenir notícies de la investigació.
Però aquest no és un cas aïllat, sinó que n'hi ha d'altres. El company Joan Ferrer parla sobre el tema amb Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
El cas de la Marta no és l'únic. Segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en el cap d'any han rebut 108 comunicacions per receptes falses. Durant tot el 2021 es van detectar 256, 100 més que l'any anterior. El Col·legi de Metges constata que bàsicament afecta medicaments que generen una forta addicció i a professionals de la medicina privada. Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, explica el protocol que se segueix quan se sospita del frau.
Comuniquem al Col·legi de Farmacèutics, el Col·legi de Farmacèutics fan una alerta per les seves farmàcies davant d'aquesta situació i a l'inversa, quan nosaltres rebem la denúncia, hem d'avisar el metge ha de denunciar als Mossos d'Esquadra el delicte perquè és un delicte penal i això genera un trastorn.
Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, reconeix que detectar una recepta falsa no sempre és fàcil i genera situacions de tensió.
La certesa al 100% mai la tindrem. Moltes vegades intenten venir a buscar aquest tipus de medicaments amb receptes falses a última hora del dia o del torn, o fins i tot amb guàrdies, que sabem que potser hi ha més rotació de personal, que realment ens trobem en moments de tensió que en el taulell. El que fa és dir, mira, en aquest moment no disposo del medicament i li encarregaré per al següent torn. Amb això nosaltres guanyem un temps que el que fem és contactar amb el metge.
Segons els dos col·legis professionals, l'extensió de la recepta electrònica a tota la medicina privada, actualment encara en implementació, hauria d'evitar aquest delicte de falsedat documental. Els Mossos d'Esquadra han declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió.
Fica't a l'aigua i pica de peus. La força la fas tu, tu ets important. La força la fas tu.
I tal com canta la formació Macedònia, la força la fas tu posant-te a l'aigua. Això és el lema i també la campanya, com sempre, cada any que fa el Mulla't, que se celebra aquest diumenge a la majoria de piscines de Catalunya. I com diem, per donar visibilitat i aconseguir fons per seguir investigat aquesta malaltia com és l'esclerosi múltiple. Tot i que avui és l'acte central del Mulla't, també algunes piscines ho celebren un altre dia.
Més de 550 piscines d'arreu de Catalunya participen avui a la 29a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, com diem, iniciativa solidària que vol aturar l'impacte d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que aquest any ha recuperat el format presencial. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia al Club Natació Atlètic Barceloneta, on diverses cares conegudes dels àmbits polític, social i cultural han fet la tradicional capbussada solidària. Han seguit l'acte Joan Ferrer i Laura Ribas.
En representació del govern s'ha tirat a la piscina la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el titular d'Economia, Jaume Giró. També hi ha assistit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, però aquest ha preferit no passar per l'aigua. També l'actor Joel Joan, la cuinera Ada Parellada i alguns dels 9.000 afectats per aquesta malaltia incurable a Catalunya s'han remullat. Un d'ells és l'Enric Riera, a qui li van diagnosticar esclerosi múltiple quan només tenia 12 anys. Ara, amb 32, té problemes per caminar. De memòria, pateix incontinència i a la nit sovint veu doble. Tot i així, agraeix a la malaltia per ajudar-lo a veure, diu, la vida d'una altra manera. Sentim l'Enric Riera.
La malaltia m'ha ajudat a veure la vida d'una altra manera, a disfrutar la vida d'una altra manera. M'ha ajudat a buscar recursos d'altres camins que, si no tingués la malaltia, no, ni se m'hagués plantejat buscar-los. Activitats com córrer, saltar, fer esport, no puc. Doncs he anat buscant altres maneres de fer esport i escalada em va superbé. Aquest actiu, perquè treballo equilibri, motricitat fina, totes les articulacions, tota la musculatura. Super, actius, actius.
Els fons recaptats per aquesta iniciativa solidària es destinaran a la recerca en tractaments i a l'acompanyament de les persones amb esclerosi múltiple, especialment tocades pels efectes col·laterals de la Covid. Ho explica Rosa Marriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple.
El fet de quedar aturat per una persona amb esclerosi múltiple, aquest confinament, aquest per molt que intentis fer activitat en digital, doncs no és el mateix, i veiem afectacions, o sigui, veiem afectacions físiques, veiem afectacions psicològiques. Vull dir, aquest Covid no ha estat gratuït.
A més de mullar-se presencialment en unes de les més de 550 piscines que hi participen, també es poden fer donacions o adquirir productes solidaris al web de la Fundació Esclerosi Múltiple.
L'acte central, com diem, que s'ha celebrat al Club Natació Atlètic Barceloneta. En total, aquestes 550 piscines, també a Terrassa, avui s'ha viscut aquesta festa del mullat per l'esclerosi múltiple. Ens ho expliquen els nostres companys de Canal Terrassa.
Un any més, el Club Natació Terrassa ha estat implicat amb la jornada Mullat per l'esclerosi múltiple. Des de les 9 del matí fins la 1 de la tarda, el Club Natació Terrassa ha habilitat dos carrils a la piscina de 50 metres per acollir nedadors solidaris disposats a col·laborar en aquesta diada impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple. Una jornada que no es va poder celebrar en les dues edicions anteriors.
Vam fer en el 90 aniversari la natació solidària de 24 hores per objectiu pel càncer infantil. I sempre ens trobaran per col·laborar amb tot aquest tipus d'actes que siguin solidaris.
És essencial. Lamentablement no s'inverteixen els recursos suficients. I no només, el que deia, no només per la recaptació, que sí que és necessari, és essencial, sinó per conscienciar la societat, no? Perquè hi ha persones que tenen aquestes malalties que es senten molt soles. I a nivell emocional, mental, necessiten un recolzament. I és important que tothom sàpiga de què es tracta aquesta malaltia.
La FEM ha instal·lat una carpa des d'on s'ha difós la seva tasca i s'ha venut material del mullat amb la finalitat de recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia neurodegenerativa i sense cura. Els participants han rebut un diploma acreditatiu de la seva contribució. A les 12 del migdia s'ha arribat al punt àlgid de la jornada amb un salt conjunt a la piscina. L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune que afecta el cervell i la medul·la espinal. Afecta entre dues i tres vegades més les dones que els homes i és la principal causa de discapacitat de joves després dels accidents de trànsit. Tot i que encara no existeix un tractament que posi remei a l'esclerosi múltiple, en els darrers anys l'aparició de nous fàrmacs ha produït un canvi positiu en els tractaments mèdics.
Són les 2:13 d'aquest diumenge, dia 10 de juliol de 2022. Parlàvem del mullat, d'aquesta campanya que es fa cada any d'aquest dia festiu per tal de reivindicar i també visibilitzar l'esclerosi múltiple, aquesta malaltia neurodegenerativa. I encara parlant de llocs on es podem mullar en molts aspectes, són les platges, perquè segons l'ONG World Wildlife, entre 70.000 i 130.000 tones de microplàstics, fragments de menys de 5 mil·límetres, acaben al mar Mediterrani, els que s'han de sumar entre 150.000 i 500.000 tones de macroplàstics.
Si bé és veritat que una quantitat d'aquesta brutícia prové de les empreses, també embruten l'aigua als ciutadans particulars. Ara que les platges estan plenes i, per tant, augmenta aquesta contaminació, una empresa de cura mediambiental ha tret un decàleg de recomanacions per evitar embrutar-les, n'informa en Joan Ferrer de La Xarxa.
Les recomanacions de l'startup social i mediambiental Gravity Wave engloben pràctiques ja conegudes, com no tirar les borilles dels cigars a la sorra, no usar gel o xampú a les dutxes de la platja o emportar-se les escombraries que generem. D'altres recomanacions, però, són desconegudes per gran part de la població, com el fet de no utilitzar cremes solars biodegradables. Amaya Rodríguez es la CEO de Gravity Wave.
Hay ciertos ingredientes de las cremas solares que contaminan muchísimo el agua. De hecho, estoy segura de que muchos habrán visto cuando te metes al mar y hay como un aceitillo flotando en el agua, esto pues viene de las cremas solares que contaminan, ¿no? Estas sustancias lo que hacen es que baje toda la contaminación al fondo marino y ahí es donde están y se crean muchísimas materias orgánicas que ayudan a restaurar el mar y al equilibrio y al final se va bajando toda la contaminación abajo y muere muchísima posidonia, mueren muchísimos organismos esenciales para un montón de fauna, ¿no?, que luego van en la cadena alimentándose unos a otros de esa contaminación.
Rodríguez també defensa l'ús de tovalloles de cotó orgànic amb materials naturals sense sintètics, ja que les fibres de la roba que deixen a la rentadora acaben sedimentant al mar i a la sorra de la platja.
Gràcies, Joan Ferrer, per aquesta informació i per conscienciar de la importància de mantenir netes les nostres platges i no llançar porqueria. La Fundació Mar a Terra de Tarragona organitza dimecres vinent una jornada, ja en són 31, basada en el voluntariat ambiental i l'acció climàtica, que ja compta més de 150 participants confirmats. L'activitat principal és una recollida de residus. També es farà una altra activitat educacional del medi ambient que acabarà amb murals i en la que poden participar persones de totes les edats.
L'acció es durà a terme a la platja Llarga de Tarragona i va dirigida principalment a la població més jove, que és la que té el poder de transformar els hàbits i la consciència actuals. A banda de la recollida de residus, les educadores ambientals de Mar a Terra treballen amb infants i joves aquestes problemàtiques.
I per gaudir del nostre mar i litoral, a la Costa Brava impulsen una ruta d'immersions ecoguiades amb l'objectiu de donar a conèixer els valors naturals subaquàtics de la costa empordanesa, com conservar-los. Ens ho explica Carles Ribas, de Ràdio Palamós.
Amb la intenció de potenciar la sostenibilitat d'activitats subaquàtiques, com el busseig i l'snorkeling, l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava està tirant endavant el projecte EcoSub Costa Brava. Consisteix en la creació d'una ruta a mida per cada capbussador a través de 12 eixos d'interès natural subaquàtic, imprescindibles per conèixer la biodiversitat amb informació rellevant, els hàbitats marins d'interès pesquer i les espècies més significatives que hi habiten. Com a acompanyament del projecte es realitzarà un vídeo de bones pràctiques en immersió, acompanyat d'un decàleg en format web i imprès, i es farà un extracte normatiu per a la pràctica del busseig a Catalunya.
Són les 2:17 i parlem del sector funerari català que retorna a la situació prepandèmia. Les funeràries, membres d'Esfuncat, han gestionat durant l'any 2021 un total de 10.000 difunts menys que el 2020. Les xifres aquest 2022 confirmen aquesta tendència.
La demarcació de Barcelona, la més poblada, és la que més ha vist reduir el nombre de defuncions amb un 16% menys, seguida de Tarragona amb un 9% menys, Girona amb un 6% i Lleida amb un 5%. El sector constata que la pandèmia ha establert un abans i un després al sector funerari. Alguns serveis van desaparèixer per quedar-s'hi.
Vam començar moltes empreses a instal·lar sistemes per poder fer cerimònies en streaming, pot quedar enregistrada i tenen un record audiovisual. Això és una cosa que es va implantar molt en les empreses de serveis funeraris durant la pandèmia, que veiem que és una cosa que ara les famílies ens estan demanant.
També es constata que la incineració continua guanyant terreny a les sepultures. Si el 2019 es va incinerar el 47% dels difunts, ara ja és més de la meitat. Pel que fa a l'aspecte financer, si bé en els últims mesos s'han produït menys defuncions, la facturació es manté.
Per acabar d'haver-hi moltes defuncions, la facturació va ser bastant inferior a causa que es prestava el servei mínim a les famílies, que no podien fer ni cerimònies, no podien fer velles, evidentment, es feia el mínim d'oferta, es posava potser, les famílies demanaven potser una peça de flors, evidentment, doncs tot això, a part de que van fer un gran increment en nombre de serveis, va haver una gran disminució en el nombre de facturació. Ara, el 2022, no s'ha tornat ja una mica a lo que és a la normalitat, tant en nombre de serveis com en volum de facturació.
Esfuncat engloba 45 empreses funeràries de titularitat pública i privada que representen el 95% dels serveis funeraris a Catalunya.
Passen gairebé 20 minuts de les 2 d'aquest diumenge, dia 10 de juliol. Tenim altres també notícies per repassar. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en el cultiu intensiu de marihuana al Camp de Tarragona, en el marc del cas Comen.
L'operatiu, iniciat el 5 de juliol, ha acabat amb la detenció de 14 persones d'entre 21 i 51 anys. Per presumptament, s'encarregaven de diverses plantacions ubicades en naus industrials o cases unifamiliars en zones amb poca afluència veïnal, concretament als municipis de Tarragona, Querol, Vic, l'Ametlla de Mar, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. També es van fer 3 entrades en domicilis, una a Vilaseca i 2 a Salou. Els agents van intervenir més de 2.600 plantes de marihuana, així com 54 quilograms de capdells i 21.400 euros en efectiu.
I 3 dels 6 detinguts per una agressió sexual a una noia la matinada de dijous a divendres al districte de Ciutat Vella de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons han informat fonts properes al cas.
Tots ells hauran de compareixer davant el jutge quan se'ls requereixi. Pel que fa als altres 3 arrestats, passaran a disposició judicial al llarg d'aquest matí. La víctima va denunciar els fets aquest dissabte després que divendres ingressés a l'Hospital Clínic amb una intoxicació etilítica i va explicar que podria haver estat sotmesa a algun tipus de submissió química.
Són les...
Notícies en xarxa. Esports.
Dèiem que són les 2:21. Temps pels esports. Parlem del Club Patinatge Olot, que es proclama campió d'Europa a Forlì, Itàlia.
Les garrotxines es van fer amb el títol europeu en la modalitat de grups grans de show amb el tema escalant. Aquest és el 15è títol de l'equip estrenat per l'Ester Fàbrega i Ricard Planiol. D'altra banda, el CPA Olot també s'ha proclamat campió en la prova de show júnior, aconseguint d'aquesta manera un doblet històric. Escoltem a Ricard Planiol, el coreògraf de l'equip garrotxí.
Una felicitat immensa després d'aquest cap de setmana on hem aconseguit emportar-nos aquest doble títol de campions d'Europa tant amb l'equip júnior com amb el grup gran i després de tot el treball d'aquesta temporada que hem vist créixer d'una manera increïble i la resposta ja per finalitzar la resposta de veure un públic entregat en els espectacles del Club Patinatge Artístic Olot, això ens resum aquest cap de setmana que ha estat màgic i que per nosaltres ha sigut un cap de setmana que recordarem durant molt de temps.
Mentrestant, l'espallissat de ball va guanyar en els quartets júnior, l'artístic skating Cunit es va imposar en els quartets sènior i el Club de Patinatge Artístic de Tona va finalitzar tercer a la modalitat de grup petit de show. I parlem d'hoquei herba femenina. La selecció espanyola busca un lloc pels quarts de final del Mundial, que es fa a Terrassa.
Les espanyoles farcides de catalana jugaran a partir de 9:45 de la nit contra la Índia al partit de vuitens de final a l'Olímpic de Terrassa. Després d'acabar segones a la fase de grups, la selecció dirigida per Adrián Locke a jugar el bitllet pels quarts contra la selecció Índia, que va acabar tercera del grup B.
I més esport femení, ara és el torn del futbol. La selecció espanyola sub-19 guanya l'europeu de la República Txeca.
El combinat estatal amb 7 catalanes a les seves files ha superat 2-1 a Noruega en la final disputada a Ostrava. Després que el partit arribés amb empat a 1 al descans i quan tot semblava indicar que aniria a la pròrroga, un gol de la jugadora del Barça, Júlia Bartel, al minut 94 ha donat el títol a Espanya. És el quart europeu per a la selecció.
I en futbol americà, el Barcelona Dragons es queda a les portes d'aconseguir la seva 6a victòria consecutiva. Tot i els touchdowns de Kyle Sweet, uns últims minuts impecables dels visitants han resultat fatals. Informa Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
Finalment, no ha sigut possible. Els Barcelona Dragons han perdut per 27-20 a l'estadi municipal davant dels Viena Vikings. El partit tenia tots els elements per a que l'aspirant pogués donar per fi un cop d'efecte davant el favorit. Al primer quart els locals van estar per sota el marcador durant els primers minuts, però 2 touchdowns del jugador americà Kyle Sweet pels Dragons van fer saltar l'alegria als aficionats, posant un còmode 8-17 a la mitja part. A la represa, el field goal de l'italià Tavecchio va eixamplar la distància encara més, però a falta de 10 minuts pel final, l'equip visitant va demostrar per què és el favorit. Un fumble i 2 posteriors touchdowns van acabar per sentenciar un partit que se'ls va escapar als Dragons en els últims minuts. Igualment, molt bones sensacions. Tot i la relliscada final, els Dragons s'erigeixen com un dels equips més en forma de la competició. Arriben a la meitat de temporada regular amb un balanç de 5 victòries i tan sols una derrota al marcador, amb la classificació molt encaminada a semifinals.
I en futbol platja, protagonisme Torrent al play-off dels campionats d'Espanya que es disputen aquest cap de setmana a Càdiz.
El Bonaire Terrassa ha perdut la final contra el Playas de San Javier per 3-2. Mentrestant, el Victoria Beach Soccer de Llorenç Gómez lluitarà per l'ascens a la màxima categoria. Jugarà la final contra l'Atlético Torrocheño a partir de 6:45 de la tarda. Ens amplien la informació des de Canal Terrassa.
El San Javier de Múrcia posa punt i final al somni del Bonaire Terrassa. Després de la derrota per 2-3, el conjunt de San Javier ha aconseguit la victòria en una final molt equilibrada, on qualsevol dels dos equips ha pogut emportar la victòria, però finalment el conjunt murcià s'ha emportat aquest títol de futbol platja de la primera divisió femenina. Recordem que el Bonaire, en les darreres setmanes, va aconseguir el títol europeu de futbol platja. Per tant, una temporada per emmarcar per al conjunt agarec.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera.
I també, com sempre, el Notícies en Xarxa, temps per la cultura i per una recomanació per aquesta mateixa setmana. És època d'estiu de festivals i parlem del Festival de Pedralbes que es fa a Barcelona i que dijous vinent rep la visita del cantant Juanes. Per tal de repassar la seva trajectòria musical, també recordem que encara al festival li queden dies de molta festa, concerts amb formacions com Cool and the Gang, també Jessie J i Diana Krall. El proper, aquest dijous, la música de Juanes a Pedralbes a partir de les 10.
Con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Fa tomata que ve. És una astrofísica francesa i educadora, està especialitzada en brossa espacial i va ser considerada una de les franceses més influents per la Vanity Fair l'any 2018. Que ve va néixer a Montreal, França, el 1986. Es va interessar en l'espai des que era nena, quan a l'edat de 8 anys va descobrir una enciclopèdia d'astronomia del seu pare. Va estudiar mecànica de fluids com a estudis de postgrau a la Universitat de Pierre i Marie Curie. Va treballar en diverses feines mentre estudiava. Quebe va treballar en la brossa espacial durant el seu doctorat, especialitzant-se en el modelatge dels esdeveniments de fragmentació per fer seguiment del moviment de la brossa espacial. Va treballar a l'Observatori de París, de la Universitat Pierre i Marie Curie de París, a l'Institut de la Computació i la Mecànica Celestial d'Efemèrides. Va estudiar Enginyeria Espacial durant un any a la Universitat de Tòquio, on va treballar en la construcció de petits satèl·lits. Allí va iniciar Connect Eco, un projecte que treballa amb dones de Mali per protegir l'entorn de l'agricultura. Va dissenyar sensors alimentats amb energia solar que mesuren el nivell de sequera del sol i envien informació per SMS als pagesos. El projecte va guanyar un premi Young Innovations Challengers de la Unió Internacional de Telecomunicacions. Li va ser otorgada una beca Aliança de Civilitzacions i va obtenir el doctorat amb una tesi titulada Estudi de la influència dels increments de la velocitat impulsionades per les trajectòries de l'espai. L'any 2016 va ser becària de la NASA, del Centre Nacional de Recerca Científica i de la Universitat Internacional de l'Espai. Ha impartit dues xerrades TED, Le Ciel et le Menteur i l'Astronomie m'apassionne. Va ser convidada a la taula rodona sobre dones en el sector aeroespacial de l'Agència Europea de l'Espai. Va ser una de les principals conferenciants de la cimera Change Now de 2017. Va ser seleccionada del Departament d'Estats Units per un programa de lideratge de visitants internacionals a l'octubre de 2017. va ser inclosa en la llista Women Scientific Figures in the Chaudon de Gràcia. Quebec va fundar Efemèrides, un programa que proporciona classes d'astronomia a estudiants d'institut de pocs recursos. El programa està adreçat a persones de 12 a 15 anys. Treballa amb quatre universitats incloses Sena, Saint-Denis, Bobigny i Villeneuve. El 2018, Efemèrides es va presentar a Bamako, França, el projecte amb diners de la Fundació de França.
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició matí.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que en el que va d'any només a la capital s'ha detectat un centenar de receptes falses. Rafael Claramunt, bon dia de nou.
Bon dia, Sílvia Petit. Es tracta d'un frau que afecta bàsicament a medicaments que generen una forta addicció, com els ansiolítics, i que són objecte de tràfic al mercat negre.
I avui és el dia de mullar-se, perquè més de 550 piscines arreu de Catalunya participen a la 29a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, iniciativa solidària que vol aturar l'impacte d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que aquest any ha recuperat el format presencial.
L'acte central ha tingut lloc aquest migdia al Club Natació Atlètic Barceloneta, on diverses cares conegudes dels àmbits polític, social i cultural han fet la tradicional capbussada solidària.
I si parlem de les platges, hem d'explicar que l'Ajuntament de Cunit dona un pas endavant i atorga als socorristes i als vigilants de les seves platges l'atribució d'agents de l'autoritat davant de moments de conflicte amb els banyistes o actituds de desordre i desobediència.
Cunit es converteix en l'únic municipi de Catalunya que reconeix els socorristes com a agents de l'autoritat i ja s'han posat les primeres sancions.
I el temps també protagonista aquest diumenge dia 10 de juliol de 2022, per això ara mateix connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber les temperatures d'aquest dia i també de la propera setmana. Ens ho explica Jordi Toda. Bon dia.
Hola, bon dia. Durant les immediates hores d'aquest diumenge esperem que la meteorologia vingui protagonitzada per l'ambient bàsicament assolellat i per la calor. Tan sols presència de núvols d'evolució diurna a punts de muntanya del Pirineu i del Prepirineu sense risc de precipitació. Seran fenòmens testimonials. Avui, temperatura màxima semblant a la d'ahir dissabte, fins i tot lleugerament més alta. Pel que fa al vent, es mantindrà de component sud arreu del país, entre fluix i moderat, tot i que serà una mica més reforçat a punts del ter sud del país i també al sud de la Costa Brava. Al vespre podran aparèixer alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral, sobretot de la meitat sud del país. De cara a demà dilluns, esperem una jornada força semblant, domini del sol, amb temperatura encara una mica més alta. Demà, fins i tot, amb el risc de que alguna d'aquestes nuvolades que pugui aparèixer al Pirineu pugui descarregar algun ruixat. Serien fenòmens molt poc importants. Com dèiem, temperatura demà a l'alça, tendència que es mantindrà al llarg de tota la setmana. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, per aquesta informació del temps. I en esports, el Club Patinatge Olot es proclama campió d'Europa a Forlì, Itàlia.
I en concret en la modalitat de grups grans de show amb el tema escalant. Aquest és el 15è títol de l'equip estrenat per Esther Fàbrega i Ricard Planiol.
I la selecció espanyola femenina d'hoquei herba busca un lloc pels quarts de final del Mundial a Terrassa.
Jugaran a partir de 9:45 de la nit contra la Índia al partit de vuitens de final a l'Olímpic de Terrassa.
I parlem de futbol femení sub-19. La selecció espanyola guanya l'europeu de la República Txeca.
El combinat estatal amb 7 catalanes a les seves files ha superat 2-1 a Noruega en la final disputada a Ostrava. És el quart europeu per a la selecció.
I l'espanyol de futbol anuncia la incorporació de Vinícius Souza, un migcampista brasiler que arriba cedit de l'Omlen belga.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, passen 34 minuts de les dues d'aquest diumenge, dia 10 de juliol. Això és el Notícies en Xarxa. Hem començat a les dues en punt per tal de donar veu, repassar la informació d'aquest dia i també de les properes hores, tota l'actualitat esportiva i també l'actualitat del dia a dia en aquest Notícies en Xarxa, que treballen ara mateix Laura Rovira i Miquel Llevaria. La producció, qui coordina és Carme Defez i qui dirigeix és Quim Espinosa. Us parlen Rafael Claramunt i Sílvia Petit. Així ho destacàvem en titulars. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que en el que va d'any només a la capital ja s'han detectat un centenar de receptes falses. Es tracta d'un frau que afecta bàsicament a medicaments que generen una forta addicció com són els ansiolítics i que són objecte de tràfic al mercat negre. La nostra companya de la xarxa, Laura Ribas, ha entrevistat un psiquiatre a qui li han suplantat la identitat en dues ocasions per falsificar receptes en el seu nom.
Un divendres a la nit de fa 4 mesos, la Marta, psiquiatra de Barcelona que vol preservar l'anonimat, va rebre una trucada d'una farmàcia. Al davant tenien un pacient amb una recepta d'una benzodiazepina, un ansiolític que pot tenir un efecte hipnòtic, dispensada presumptament per ella. Ràpidament va respondre que la prescripció era falsa perquè ella no treballava a la clínica que constava la recepta ni tenia un pacient amb aquell nom. Setmanes després, la Marta va rebre una segona trucada d'una altra farmàcia. Havien suplantat la seva identitat per segona vegada.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? Però després també doncs sents impotència i sents ràbia i t'indigna.
L'endemà de rebre la primera trucada, la Marta va alertar al Col·legi de Metges i va posar la denúncia als Mossos d'Esquadra.
En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre, perquè es donen, o bé per bueno, pràctiques il·legals de diferents tipus. No? Si tu no estàs en plenes facultats, no? Ni amb un nivell de consciència adequat, doncs poden fer amb tu el que vulguin.
4 mesos després d'interposar la denúncia, la Marta segueix sense tenir notícies de la investigació.
Però aquest no és un cas aïllat, sinó que n'hi ha d'altres. El company Joan Ferrer parla sobre el tema amb Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i la Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
El cas de la Marta no és l'únic. Segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en el que va d'any han rebut 108 comunicacions per receptes falses. Durant tot el 2021 es van detectar 256, sent més que l'any anterior. El Col·legi de Metges constata que bàsicament afecta medicaments que generen una forta addicció i a professionals de la medicina privada. Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, explica el protocol que se segueix quan se sospita del frau.
Comuniquem al Col·legi de Farmacèutics. El Col·legi de Farmacèutics fan una alerta per les seves farmàcies davant d'aquesta situació i a l'inversa, quan nosaltres rebem la denúncia, hem d'avisar el metge. El metge ha de denunciar als Mossos d'Esquadra el delicte perquè és un delicte penal. I això genera un trastorn.
Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, reconeix que detectar una recepta falsa no sempre és fàcil i genera situacions de tensió.
La certesa al 100% mai la tindrem. Moltes vegades intenten venir a buscar aquest tipus de medicaments amb receptes falses a última hora del dia o del torn, o fins i tot amb guàrdies, que sabem que potser hi ha més rotació de personal, que realment ens trobem en moments de tensió que en el taulell. El que es fa és dir, mira, en aquest moment no disposo del medicament i li encarregaré per al següent torn. Amb això nosaltres guanyem un temps que el que fem és contactar amb el metge.
Segons els dos col·legis professionals, l'extensió de la recepta electrònica a tota la medicina privada, actualment encara en implementació, hauria d'evitar aquest delicte de falsedat documental. Els Mossos d'Esquadra han declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió.
Fica't a l'aigua i pica de peus. La força la fas tu, tu ets important. La força la fas tu.
Fica't a l'aigua, la força la fas tu, perquè avui és el dia de l'esclerosi múltiple. Avui és el dia del mullet, que se celebra a la majoria de piscines de Catalunya, per donar visibilitat i aconseguir fons per seguir investigant aquesta malaltia com és l'esclerosi múltiple. Tot i que avui és l'acte central del mullet, algunes piscines ho celebren també un altre dia.
Més de 550 piscines d'arreu de Catalunya participen avui a la 29a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Com diem, iniciativa solidària que vol aturar l'impacte d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que aquest any ha recuperat el format presencial. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia al Club Natació Atlètic Barceloneta, on diverses cares conegudes dels àmbits polític, social i cultural han fet la tradicional capbussada solidària. Han seguit l'acte Joan Ferrer i la Laura Ribas.
En representació del govern s'ha tirat a la piscina la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el titular d'Economia, Jaume Giró. També hi ha assistit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, però aquest ha preferit no passar per l'aigua. També l'actor Joel Joan, la cuinera Ada Parellada i alguns dels 9.000 afectats per aquesta malaltia incurable a Catalunya s'han remullat. Un d'ells és l'Enric Riera, a qui li van diagnosticar esclerosi múltiple quan només tenia 12 anys. Ara, amb 32 té problemes per caminar. De memòria, pateix incontinència i a la nit sovint veu doble. Tot i així, agraeix a la malaltia per ajudar-lo a veure, diu, la vida d'una altra manera. Sentim l'Enric Riera.
La malaltia m'ha ajudat a veure la vida d'una altra manera, a disfrutar la vida d'una altra manera. M'ha ajudat a buscar recursos d'altres camins que, si no tingués la malaltia, no, ni se m'hagués plantejat buscar-los. Activitats com córrer, saltar, fer esport, no puc, doncs he anat buscant altres maneres de fer esport i escalada em va superbé, que és efectiu, perquè treballo equilibri, motricitat fina, totes les articulacions, tota la musculatura, super, actius, actius.
Els fons recaptats per aquesta iniciativa solidària es destinaran a la recerca en tractaments i a l'acompanyament de les persones amb esclerosi múltiple, especialment tocades pels efectes col·laterals de la Covid. Ho explica Rosa Marriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple.
El fet de quedar aturat per una persona amb esclerosi múltiple, aquest confinament, aquest per molt que intentis fer activitat en digital, doncs no és el mateix, i veiem afectacions, o sigui, veiem afectacions físiques, veiem afectacions psicològiques, vull dir, aquest Covid no ha estat gratuït.
A més de mullar-se presencialment en unes de les més de 550 piscines que hi participen, també es poden fer donacions o adquirir productes solidaris al web de la Fundació Esclerosi Múltiple.
I encara parlant de llocs on podem mullar-nos, en molts aspectes, són les platges, perquè segons l'ONG World Wildlife, entre 70.000 i 130.000 tones de microplàstics, que són fragments de menys de 5 mil·límetres, acaben al nostre mar Mediterrani, els que s'han de sumar entre 150.000 i 500.000 tones de macroplàstics.
Si bé és veritat que una quantitat d'aquesta brutícia prové de les empreses també embrutant l'aigua als ciutadans particulars. Ara que les platges estan plenes i, per tant, augmenta aquesta contaminació, una empresa de cura mediambiental ha tret un decàleg de recomanacions per evitar embrutar-les. N'informa en Joan Ferrer, de La Xarxa.
Les recomanacions de l'startup social i mediambiental Gravity Wave engloben pràctiques ja conegudes, com no tirar les borilles dels cigars a la sorra, no usar gel o xampú a les dutxes de la platja o emportar-se les escombraries que generem. D'altres recomanacions, però, són desconegudes per gran part de la població, com el fet de no utilitzar cremes solars biodegradables. Amaya Rodríguez és la CEO de Gravity Wave.
Hay ciertos ingredientes de las cremas solares que contaminan muchísimo el agua. De hecho, estoy segura de que muchos habrán visto cuando te metes al mar y hay como un aceitillo flotando en el agua. Esto pues viene de las cremas solares que contaminan, ¿no? Estas sustancias lo que hacen es que baje toda la contaminación al fondo marino y ahí es donde están y se crean muchísimas materias orgánicas que ayudan a restaurar el mar y al equilibrio y al final se va bajando toda la contaminación abajo y muere muchísima posidonia, mueren muchísimos organismos esenciales para un montón de fauna, ¿no?, que luego van en la cadena alimentándose unos a otros de esa contaminación.
Rodríguez també defensa l'ús de tovalloles de cotó orgànic amb materials naturals sense sintètics, ja que les fibres de la roba que deixen a la rentadora acaben sedimentant al mar i a la sorra de la platja.
Gràcies a Joan Ferrer, i a més de l'ús responsable de les nostres platges pel que fa a la neteja i la cura del fons marí, també hem de parlar de l'ús que en fem com a banyistes, respectar la bandera que oneja i el suc socorristes que vetllen per la nostra salut.
L'Ajuntament de Cunit dona un pas endavant i atorga als socorristes i als vigilants a les seves platges l'atribució d'agents de l'autoritat davant de moments de conflicte amb els banyistes o actituds de desordre o desobediència, convertint-se en l'únic municipi de Catalunya que reconeix els socorristes com agents de l'autoritat. José Manuel Cavada, regidor de Platges, Medi Ambient i Habitatge de l'Ajuntament de Cunit, ens explica per què ha decidit donar el pas i donar aquesta atribució als socorristes.
A vegades hi ha moments de conflicte, no? sobretot per respectar les ordres que et dona el socorrista, no? Perquè la gent no els hi té el respecte a vegades en alguns moments que haurien de tenir, no? Perquè al final, tot i que sigui una feina, hi ha gent que s'està jugant la vida perquè tot vagi bé i ningú i no perdre vides a la platja, no? Llavors, creiem que és important doncs donar-los aquest paper, no? De tot i que no tenen capacitat sancionadora, perquè això només ho pot fer la policia local, sí que en cas de conflicte i quan acudeixi la policia, el no haver respectat al socorrista o haver-li faltat el respecte o que hi hagi hagut algun moment de tensió, doncs tindrà exactament el mateix càstig, diguéssim, entre cometes, que si ho haguessin fet amb un agent de l'autoritat, no?
Cavada creu que, en general, no se li té el respecte que s'hauria de tenir als socorristes i confirma que ja han posat la primera sanció d'aquest estiu.
Moltes vegades amb els socorristes això no passa, no? T'està dient que no pots entrar a banyar-te perquè hi ha bandera vermella i la gent pues, no li té el respecte que li hauria de tenir i es banya de la mateixa manera, no? Ens va passar, de fet, a Cunit ja hem posat la primera sanció aquest estiu ja a gent que s'ha banyat amb bandera vermella i, a més, que el socorrista va haver de treure perquè se'ls importava la corrent, no? Llavors, clar, el socorrista està allà per una qüestió de prevenció, o sigui, el rescat hauria de ser l'última de les seves tasques, no? Perquè primer estan per prevenir i llavors l'única manera de que no s'hagi de produir una situació de risc és que seguim i complim a rajatabla el que ens està demanant el socorrista que fem, no?
Cavada espera que més consistoris del territori s'animin a donar el pas a aquesta atribució d'agents de l'autoritat que ha donat des de Cunit als socorristes i als vigilants de les platges.
Home, jo crec que sí, no crec que sigui una cosa que passi només a Cunit, amb la qual jo crec que donar aquest suport a aquestes persones que al final si estan jugant la vida perquè tot vagi bé i no hi hagi cap lamentar cap pèrdua de vida humana a les platges, no? Crec que haurien de tenir, com a mínim, que l'Ajuntament hi posi tot de la seva part perquè puguin fer la seva feina bé i els hi tinguin el respecte que els hi han de tenir i que es mereixen.
2:46. Canviem de tema i parlem del sector funerari català que retorna a la situació prepandèmia. Les funeràries, membres d'Esfuncat, han gestionat durant el 2021 un total de 100.000 difunts menys que el 2020 i les xifres d'aquest 2022 confirmen aquesta tendència.
La demarcació de Barcelona, la més poblada, és la que més ha vist reduir el nombre de defuncions amb un 16% menys, seguida de Tarragona amb un 9% menys, Girona amb un 6% i Lleida amb un 5%. El sector constata que la pandèmia ha establert un abans i un després al sector funerari. Alguns serveis van aparèixer per quedar-s'hi.
Vam començar moltes empreses a instal·lar sistemes per poder fer cerimònies en streaming, pot quedar enregistrada i tenen un record audiovisual. Això és una cosa que es va implantar molt en les empreses de serveis funeraris durant la pandèmia, que veiem que és una cosa que ara les famílies ens estan demanant.
Vale.
Escoltàvem a Josep Maria Mons, president d'Esfuncat, que també apunta que Esfuncat engloba 45 empreses funeràries de titularitat privada i pública que representen el 95% dels serveis funeraris a Catalunya. 2:48 gairebé. Durant aquests dies s'estan acabant els treballs per construir un mur entre els ponts de la Barca i de França de Girona per fer front a les crescudes del riu Ter. Les obres tenen un cost de 400.000 euros que han anat subvencionats en part per l'Agència Catalana de l'Aigua. Ens explica des de Televisió Girona Joan Massaguer.
El temporal Glòria va evidenciar el risc d'inundabilitat que hi havia a diferents punts de la ciutat de Girona i per protegir-ne un d'aquests, l'Ajuntament de Girona va decidir construir un mur entre el pont de la Barca i el de França. Segons el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Lluís Martí, l'objectiu és protegir la zona urbana en cas d'una possible riuada del riu Ter.
És una solució que sobretot el que fa és treure la inundabilitat d'aquest sector, d'aquesta àrea urbana d'aquí Girona, d'aquest sòl urbà. Aleshores és concretament aquí. Quan es va fer el projecte, evidentment, es van fer els estudis corresponents per tal de veure com afectava aquesta protecció en altres àmbits, per tal que no hi hagués riscos de tercers, que és el que s'ha d'evitar en qualsevol cas. Però aquests altres àmbits que comentes doncs es podran fer en altres moments, en altres ocasions, en altres projectes, possiblement també amb el suport de l'Agència Catalana l'aigua.
I és que el consistori també haurà de resoldre el risc que hi ha altres zones per on passa el Ter, com ara el Gec de Sant Pons i el Trueta, que es va arribar a inundar durant el Glòria.
Moltes gràcies, Joan Massaguer. I la Festa del Foc i de l'Aigua, que se celebra cada segon dissabte de juliol des de fa 28 anys, torna a la plaça de la Font del Lleó després de dues edicions de pausa per la pandèmia. Des d'Ona Codinenca, Caral Campàs.
De fet, és el segon retorn a l'emblemàtic espai, ja que l'any 2018 es va traslladar la festa al pàrquing del poliesportiu Les Cremades perquè la plaça estava en obres. Per tant, l'any 2019 va ser l'última edició que els calderins van poder gaudir de la festa a la Font del Lleó. En aquesta primera edició, després de dos estius, els Diables, els Bombers, la Forca, els Músics i l'Ajuntament han apostat per ampliar la programació, que ha comptat amb més d'una trentena d'activitats. En aquest sentit, s'està treballant perquè l'emblemàtica festivitat es converteixi en una festa major d'estiu. Sentim Arènia Díaz, coordinadora de la festa.
Llavors, cosa a destacar, el programa ha augmentat, aquest any també augmenta l'oci el divendres, per tant tenim un judici de bruixes i després oci nocturn. Que totes...
Milers de persones que provenien de diverses localitats i comarques van omplir la plaça i van dansar aquest dissabte a la nit sota del foc i de l'aigua.
Gràcies, Caral. I el circ és un dels protagonistes d'aquest mes de juliol a la Garriga. Els dos propers diumenges s'ha programat espectacles diferents al municipi. Ens ho explica Eduard Mas des de Ràdio Silenci.
Per començar, aquest diumenge es podrà veure l'Hum de la companyia Ducato, un espectacle que combina les acrobàcies, els malabars i el trapeci. Quatre personatges transiten entre el món de la fantasia i el terrenal. La tècnica de cultura de l'Ajuntament de la Garriga, Sílvia Feixes, explica més detalls de l'actuació.
Amb una escenografia molt dinàmica, on hi ha molta importància de, de llums i ombres, i a més doncs, tenim també un trapeci, no?, que forma part d'aquesta escenografia, i també hi ha unes teles que integren tot aquest muntatge. És un espectacle que l'hem programat a les 9 del vespre.
El diumenge 17 de juliol, la segona actuació de circ, l'espectacle Babel Llu, de la companyia belga Biflat, es portarà a terme en un espai especial, la casa Domingo Pujadas, de la Ronda del Carril. L'accés per veure les activitats és gratuït, però s'ha de reservar entrada a la web teatrelagarriga.cat.
Notícies en xarxa. Esports.
I quan queden 9 minuts per les 3 de la tarda, parlem d'esports. El Club Patinatge Olot es proclama campió d'Europa Forlì a Itàlia.
Les garrotxines es van fer amb el títol europeu en la modalitat de grups grans de show amb el tema escalant. Aquest és el 15è títol de l'equip entrenat per l'Ester Fàbrega i Ricard Planiol. D'altra banda, el CPA Olot també s'ha proclamat campió en la prova de show júnior, aconseguint d'aquesta manera un doblet històric. Escoltem a Ricard Planiol, el coreògraf de l'equip garrotxí.
Sembla que no podem escoltar aquestes declaracions de Ricard Planiol. Canviem d'esport, anem a la selecció espanyola femenina sub-19 de futbol, que guanya l'europeu de la República Txeca.
Les espanyoles farcides de catalanes jugaran a partir de 2:15 de la nit contra la Índia al partit de vuitens de final a l'Olímpic de Terrassa. Després d'acabar segones a la fase de grups, la selecció dirigida per Adrián Loc es juga el bitllet pels quarts contra la selecció índia, que va acabar la tercera del grup B.
En aquest cas, fèiem referència a l'hoquei herba, que recordem, la seva selecció espanyola busca un lloc pels quarts de final. Pel que fa a la selecció espanyola femenina, el combinat estatal ha superat 2-1 Noruega a la final disputada a Ostrava, després que el partit arribés amb empat a 1 al descans, quan tot semblava indicar que aniria a la pròrroga. Un gol de la jugadora del Barça, Júlia Bartel, al minut 94, ha donat el títol a Espanya. És el quart europeu per la selecció. I el Barcelona Dragons del futbol americà es queda a les portes d'aconseguir la seva 6a victòria consecutiva. Ens ho explica tot Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
Finalment, no ha sigut possible. Els Barcelona Dragons han perdut per 27-20 a l'estadi municipal davant dels Viena Vikings. el partit tenia tots els elements perquè l'aspirant pogués donar per fi un cop d'efecte davant el favorit. Al primer quart els locals van estar per sota el marcador durant els primers minuts, però dos touchdowns del jugador americà Kyle Sweet pels Dragons van fer saltar l'alegria als aficionats, posant un còmode 8-17 a la mitja part. A la represa, el field goal de l'italià Tavecchio va eixamplar la distància encara més, però a falta de 10 minuts pel final, l'equip visitant va demostrar per què és el favorit. Un fumble i dos posteriors touchdowns van acabar per sentenciar un partit que se'ls va escapar als Dragons en els últims minuts. Igualment, molt bones sensacions. Tot i la relliscada final, els Dragons s'erigeixen com un dels equips més en forma de la competició. Arriben a la meitat de temporada regular amb un balanç de 5 victòries i tan sols una derrota al marcador, amb la classificació molt encaminada a semifinals.
Gràcies, Aleix Pérez, des de la nova ràdio de Reus, i també donem veu a l'embol que Artur Parera en fitxa del primer equip del Barça.
El pivot barceloní de 19 anys, format a les categories inferiors del Barça, formarà part de la primera plantilla blaugrana de cara a la temporada 2022-2023. Parera va arribar al conjunt blaugrana amb 13 anys i després de cremar categories la temporada passada ja va compaginar entrenaments i partits amb el Barça i el filial. Finalment, el tècnic Antonio Carlos Ortega ha decidit que la temporada vinent ja sigui jugador del primer equip.
I també parlem de la cursa de muntanya, la segona edició de la Vall d'Aran. Es tracta de la Trail Running amb més nombre de participants a nivell estatal. Des de divendres a la tarda es disputava aquesta prova, la més llarga, amb un total de 161 quilòmetres. El primer en arribar, després de 23 hores, 24 minuts i 54 segons, ha estat el francès Germain Grangier, que ha creuat la línia d'arribada cap a les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
En segona posició ha acabat el català Gaspar Bartra amb 24 hores, 27 minuts i 36 segons. Ha completat el podi el mallorquí Àlex Urbina. El català Andreu Simón es va adjudicar la victòria en la prova d'ahir, les 105 quilòmetres, amb un temps de 11 hores, 48 minuts i 45 segons. I a l'esquí de 15 quilòmetres s'han imposat Gisela Carrion i Roger Cornelles.
I falten gairebé 4 minuts per les 3 de la tarda. Fins aquí el temps dels esports. També, com sempre, protagonistes en aquest Notícies en Xarxa. I abans de dir adeu, si teniu temps, vacances i ganes d'escoltar música, tenim una excel·lent recomanació cultural. It's getting late. Una de les millors veus del món i dels millors pianistes és Jamie Cullum, que arriba al Festival de Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols, que celebra ja 60 anys. A partir, com diem, de les 10:45 de divendres vinent, actua aquest cantant que ja repeteix algunes vegades el seu concert a l'Arena Guíxols, per tal, doncs, de portar la seva música, el seu piano, el seu jazz tan habitual. Jamie Cullum és un dels convidats, a també d'altres que n'hi ha, perquè fins al 21 d'agost hi ha Festival Portaferrada, també amb actuacions de Iggy Pop, Joan Manuel Serrat, Manolo García, Sui Catarres i també Nati Peluso.
La xarxa de comunicació local. I just want to be someone, I just want to be someone. Dive and disappear without a trace. I just want to be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I want to be the one you're guiding, 'cause I believe. Someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh. I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky grows cold, and if the clouds get heavy and start to fall.
I wanna be somebody to someone.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. La 29a edició del Mollet per l'esclerosi múltiple ha recuperat el seu format habitual després de la pandèmia i aquest diumenge ha omplert més de 500 piscines d'arreu de Catalunya. És un any d'explosió total, ha celebrat la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera. Enguany, la iniciativa solidària ha recollit fons per destinar-los a l'acompanyament de les persones que pateixen la malaltia i a la recerca. A Barcelona, en l'acte central celebrat al Club Natació Atlètic Barceloneta hi han participat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d'Economia, Jaume Giró, i el de Salut, Josep Maria Argimon. Hi han successos, tres menors d'un casal de Salt han patit una intoxicació i han hagut d'anar a urgències perquè tenien vòmits i eren incapaços de poder ingerir líquids. Els tres infants van començar a tenir símptomes divendres al migdia mentre eren al casal que organitza la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.